de desembre de 2024, així tot es tracta, han de dir, d'una xifra provisional. Hauran d'esperar el 13 de març per saber-ne la dada definitiva.
Són les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:04 minuts. Nosaltres encetem aquesta tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i sempre en aquestes hores, la nostra hora de magazine, ens encanta recuperar aquella notícia que ens ha cridat l'atenció, la notícia que triam a les 9 i que recuperam a les 11. Atenció, alerta per una nova tendència. Aquesta ha guanyat molts adeptes a Europa, sobretot a Berlín. Anar a fer un cafetet al cementeri.
Imagineu-vos fer un cafè tranquil·lament amb, però, en revoltat de tombes i de necròpolis. Encara que vos costi de creure, Berlín, aquesta és la nova moda que cada dia guanya més adeptes entre locals i també entre visitants.
Així és, la capital alemanya, més de 200 cementeris dispersos pel seu teixit urbà, està transformant aquests espais tradicionals, tradicionalment silenciosos, en llocs de trobada on es pot gaudir d'això, d'un cafetet, un cappuccino, un gofre, un croissant i fins i tot d'un aperitiu entre làpides.
Així és, tot va començar fa gairebé dues dècades amb el cafè Finovo, obert el 2006 a Schönenberg, per l'actor i activista Bernd Bosman. Molts dels seus amics havien mort durant la pandèmia de la sida i havien estat enterrats a l'antic cementiri al costat de l'església de Sant Maties, on també havien enterrats, per cert, els germans Grimm. I va voler fer d'un antic espai un punt càlid i acollidor per a la seva vida i la memòria. I la resta, podríem dir, Joan, ja és història.
Història. Des d'aleshores, una dotzena de cafès han obert les portes dins o els límits de diferents necròpolis. Alguns, com Noah Café and Company, ofereixen cuina i vins naturals entre arbres i tombes. D'altres, com Lisbeth, barregen cafè amb activitats culturals, tallers i fins i tot lectures en un jardí, com dèiem, envoltat de làpides.
Heu fet una bona recerca, eh?
Sí, sí. Estem ara fascinats
som
amb aquest tema.
Som així, nosaltres, perquè s'han d'anar a Berlín. I per a molt de berlinesos, aquests espais, com podrien ser per una Joana, per mi mateix, no són tètrits ni macabres, sinó un refugi de pau i de reflexió, on la presència de la mort no espanta, sinó que convida a valorar i celebrar la vida. És, en paraules d'alguns, una manera diferent de commemorar el present amb una tassa de cafè i amb moltes històries per descobrir, perquè basta que llegeixis res, les inscripcions dels nínxols, i ja pots passar-te tot el cap vespre. Avui de matí en parlàvem, vosaltres heu dit, na Marta Garau,
com a bona hippie, que
ella sí que hi aniria, na Maroto i jo mos ho pensaríem una mica.
Jo crec que, a més, he canviat una... abans de... No, amb matisos, perquè, clar, està bé anar allà a conversar o a meditar o estar en companyia dels teus éssers. Jo m'escarrufo un poc. I, clar, quan se barreja amb menjar, mort i menjar... No sé, m'escarrufo un poc,
clar, perquè una cosa és anar, jo què sé, a cementiris famosos, la tomba d'en Elvis, vas a veure la tomba d'en Groucho Marx, vas a Pierre Lachaise a París, té un punt turístic, o fins i tot pot tenir un punt mitòman. Però anar a la tomba, jo què sé, d'Anna Maria Enganxa, que no sap ni qui és, mort el 1943, els teus fills t'estimen, a mi com que m'acosta pensar que allà de vora...
T'hi menges un cofre.
Vull fer-me un crep.
Home, has triat una tomba en concret i un nom en concret, però anar per reflexionar sobre la vida i com tot és efímer i tot passa en un segon i com no t'has de preocupar massa pels problemes, perquè total acabaràs allà, no? Aquesta serà la teva darrera residència.
La diferència és una mica que en el final s'hi crea un negoci, no? Se crea al voltant d'això un negoci, perquè si tu dius, mira, tu deies avui, jo no me veig anant a menjar un cofre davant la tomba de mon pare. Clar, jo sí que entendria que hi hagi gent que diga, vaig a fer un cafetet davant la tomba d'un ésser estimat, no sé, perquè
per
avui...
Per parlar amb ell,
bueno,
o
sí, per tenir un moment així com a...
Una cosa és que tu ja fes un termo de casa teva i vagis cap allà, i una altra cosa és que te montis un pinnit davant la tomba i comencis a estirar unes estovaes de quadre de Vichy. Clar, és que és molt diferent el concepte.
No, i és molt diferent que si faci negoci al voltant, no? Que en el final digues...
És a dir, tu si és que fes gratis, t'és igual. És a dir, a tu el que te molesta és que restauradors montin de vora una food truck.
No, no dic això.
Fins aquí podríem arribar.
No dic això, però que crec que no és igual que jo vagi en el cementeri a fer un cafè per una cosa personal que no per socialitzar amb més gent. o per trobar-me amb tu i anar a fer un gofre i un gelat.
No, no sé, a mi personalment de cementiris no m'entusiasma, no m'agrada, no som d'aquesta gent que hi va passejar sovint, jo hi vaig quan he d'anar per Tots Sants o quan has d'anar
sí, però Xisco, quan hi vas, perquè has d'anar o perquè ha passat alguna cosa...
No, és una cosa de... No és un tema aprensiu, és un tema de... Una necròpoli existeix per allò que existeix, que és perquè els morts teòricament tinguin el seu descans etern.
Jo, si això s'acaba convertint...
Perquè què m'ho separa? D'anar a fer un croissant, de muntar una rave. Clar, és que tot depèn molt de sora. Si jo, allò de fer... I un diu, ai, ja que he fet un croissant, ara...
Com s'ha de...
Com aquell... Un whiskito cortito. I ja començaríem, i és que un cementiri perdria l'essència d'allò que té. No ho sé, troc que és perillós.
Et sagrat, ho perdut sagrat.
A l'estat espanyol jo crec que això no funcionaria. No sé Europa, no sé si Berlín són una
ha
mica més...
Ha començat a Berlín, perquè recordem això ha estat tendència. Algunes capitals sentit. Europees, no sabem si aquí podria donar-se el cas, però en tot cas, no recordeu algunes converses de cementiri molt curioses? Sempre que hi vas, perquè has d'anar, perquè no queda més remei, acabes conversant amb els teus familiars, ai, quina pena que va morir massa prest, o mira quina fotografia, no és la millor que han triat. Jo què sé, són converses que surten, no? Que reflexiones, o mira, total, per què preocupar-se tant si quedarem aquí? Són converses que, al final, treuen un tema que no se'n parla gens, que és la mort.
Mira, al final, Marta, que abans hem parlat de que ara hi ha més incineracions que enterraments, crec que al final cadascú ha de fer allò que consideri que triï, però jo, simplement per no haver d'estar dins d'un cementeri, crec que m'estimaria més que m'incineracin. Sí, ara ja ho tenc més clar que mai, que no venguin a fer cafès de vora jo, ni sí, gofres.
Pens que ara el proper sopar d'empresa que facem... Ha de ser anar a fer una pizza.
El cementeri.
Entre tombes.
Però no li veus en cap cas aquesta petita intenció, que és valorar el moment, aquest
sí.
Carpe diem, aquesta profita de la vida?
Bé, encara ja estàvem aprofundint amb aquest tema, que estic flipant. Però bé, ja que entrem, ja entrarem. Jo, que som molt de seure, a mi no m'agrada menjar de dret. Per tant, jo si anés a fer un cafè, si anés a fer una pizza... Clar, no m'imagino agafant el gofre i deixant-lo damunt una làpida, després estirant, menjant, teant, tallant la forqueteta damunt qualcú, se me fa irrespectuós, les coses com són. Una altra cosa, si, per exemple, l'estat espanyol tinguessin cultura d'aquests cementiris que són gegants, quan te trobes a moltes ciutats europees, que sí que tenen camins, que sí que tenen jardins, que tenen banys, és una altra... Ai, ara mira, està damunt de carregar-me
sa... Te poses tan nerviós amb aquest tema
clar,
que mira...
No. Té una altra perspectiva, però jo ara mateix la idiosincràsia dels cementiris i llencs, el manco, no me vaig en el cementiri de Marratxí anant a fer un cafetet.
Queda clar.
Qui diu Marratxí diu Escorca.
Era un dels temes que mos ha cridat l'atenció i per això hem fet aquest debat, no?, petit i concentrat sobre si és adient el manco anar a prendre un cafè en un cementeri com ho fan algunes capitals europees. El manco aquí, aquesta tendència no ha arribat, però qui sap, a vegades és només qüestió de temps o de que es viralitzi un poc més a través de les xarxes socials. Deixem la reflexió aquí per parlar d'altres tipus de reflexions que tenen a veure amb la salut mental, perquè avui, en aquesta tercera hora de programa, xerrarem amb una persona que sap molt sobre aquesta qüestió, sobre salut mental, amb tota una experta, i a més reflexionarem sobre el seu llibre.
Exacte, ella és na Sonia Herrero, és terapeuta del mètode NARM, també és coach, és conferenciant i autora del llibre Cuando nos volvimos locos, un testimoni personal i també professional sobre la salut mental, especialment entre els joves, i sobre l'acompanyament de persones afectades, sovint, moltes vegades, difícil, però essencial.
Aquest llibre, Cuando nos volvimos locos, parteix de l'experiència personal de l'autor amb el seu fill i el converteix en una guia de reflexió, d'eines i també d'esperances per a famílies i la resta de la societat. I no ja la podem saludar, que la tenim aquí. Sonia Herrero, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te. Ho dèiem, aquest llibre neix d'una experiència personal quan el teu fill de 9 anys pateix un episodi i vaig sentir la necessitat de comprendre'l i sobretot de donar-li suport. Clar, però quan decideixes fer aquest llibre? En quin moment, quan ja has passat per tot aquest sotrac de veure que ho tens a casa, decideixes que aquesta experiència també sigui una mica exemplificadora per la resta?
Sí, mi hijo tuvo un brote psicótico en enero, cuando él tenía 19 años, y luego a ese brote psicótico le siguieron 4 crisis más. Él estuvo 10 años, se sentía como 10 años, de verdad, pero 10 meses entrando y saliendo de hospitales. Y yo llegué a un momento que dejé de trabajar para poder ocuparme de él y ocuparme de mí también, porque es muy intenso cuando llega un trastorno mental así a la familia. Y llegó un momento que yo necesitaba procesar todo eso que nos había pasado, pero que me había pasado a mí también, porque yo creo que algo que muchas veces no somos capaces de ver es que cuando llega un trastorno mental a la familia, Eso evidentemente afecta a la persona que lo está sufriendo y también afecta mucho a la familia, al entorno, ¿no? Sobre todo porque nos quedamos muy solos los familiares, porque los trastornos mentales siguen asustando mucho. A veces la gente no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Que preguntarte, no es lo mismo que alguien diga, bueno, me han operado a mi hijo de apendicitis, uh-huh. que diga, lo han internado en el hospital psiquiátrico por un brote psicòtic.
I de fet, Sònia, arribar a un diagnòstic és complicat. Quan la filla te diu, bueno, això ha estat per aquesta raó, és molt complicat, a vegades llarg.
Sí. Sí, y también hay una parte que yo denuncio mucho también a través de la asociación que luego he creado, y es que los profesionales de la salud mental muchas veces dicen cosas que son como una sentencia de muerte en vida, porque tú sigues vivo y tu hijo sigue vivo, pero te dicen cosas como esto es crónico, va a ser para toda la vida, la medicación se la va a tener que tomar muchos años. Y por eso yo también he escrito el libro también para invitar a los familiares a cuestionar más lo que nos dicen desde el sistema de salud, porque claro, cuando tú te crees que eso es crónico, que no se puede hacer nada, entonces tiras la toalla, ¿no? Y para mí fue muy importante no tirar la toalla y seguir buscando recursos, y mi hijo hoy está completamente recuperado. O sea, que muchas de las cosas que me dijeron los médicos no fueron verdad.
Clar, aquelles frases que te varen dir, segurament te varen caure com una galtada a la cara, o en escoret en aquest cas, perquè tractant-se d'un fill és més en escoret que a la cara, però també és vera que tu has volgut posar tota la valentia en el títol del llibre, no? És un títol impactant, potent, quan nos volvimos locos, també integrant-te tu mateixa, supòs, dins a tot això, perquè com des, no només va afectant el teu fill, sinó imagina tota la família, no? I reflecteix aquesta sensació de confusió i por que te va envoltar mentre cercava respostes, no? Però, clar, un que llegeix això, volvimos locos, no? Ara que té tanta de cura amb el llenguatge, també és potent per això, no? Perquè diu loco en un llibre que parla de salut mental, no?
Sí, bueno, yo le he pedido permiso a mi hijo y entre nosotros hablamos así de su enfermedad, o sea, no desde el principio, porque al principio estábamos en otro estado, pero hemos podido transitar todo esto, entonces hacemos bromas también, decimos cuando se te explotó la cabeza, se te fueron los tornillos, cuando tu cabeza empezó a hacer cosas raras, cuando te volviste loco, o sea, hablamos así porque es verdad, llegó la locura, pero es una forma de normalizar uh-huh. también, ¿no? Y nosotros preferimos utilizar la palabra locura que utilizar el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico todavía tiene más peso. Te dicen esquizofrenia y entonces ya te imaginas todas las asociaciones que tenemos. Y para mí, al menos, locura tiene algo un poco más ligero, ¿no? Y bueno, y ahí me implico yo también en
más
el título.
Más de andar por casa, quizá.
Más
¿no?
de andar por casa, más de, bueno, sí, nos ha pasado esto. Que yo es lo que quiero también con el libro, ¿no? Normalizar que, bueno, pues sí, que espero que algún día sea lo mismo decir... mi hijo tiene cáncer, que decir, mi hijo ha tenido un brote psicótico, o se ha intentado suicidar, o tiene depresión, ¿por qué no? Porque no lo podemos normalizar y que no nos avergüence, ¿no?
Que també perquè la salut mental ha estat sempre un tema encara ara, com a molt estigmatitzant. Darrerament estan canviant aquest paradigma, però encara aquest canvi és molt lent. Clar, i quan una persona familiar, estimat, com en el cas d'un fill, li donen un diagnòstic de salut mental, supos que la por també arriba a les famílies, de com el tractaran, com se relacionaran, tu deies, com el tractarà la família quan vas a un dinar familiar, quan arriba Nadal, evidentment pots viure dins la teva bimbolla una sèrie de temps, però has de socialitzar perquè la vida continua. Supos que aquest és el punt més conflictiu, i és un dels temes que tocau en el llibre, que és com tornar a connectar-se amb el món exterior, un pic que te diuen que has tingut un episodi o que has tingut un trastorn de salut mental, però tornar a integrar-te en societat i haver de trencar aquestes barreres, que en el teu cas no sé si va ser del tot fàcil, però hi vas esperar totes les ganes del món.
Sí, yo en mi caso, y lo cuento en el libro también, el estigma no está solo afuera. El estigma también estaba en mí. Yo también rechazaba a mi hijo, también tenía miedo de lo que él estaba haciendo, también decía, por Dios, que acabe ya pronto, que no siga así, qué vergüenza que mi hijo está haciendo eso. O sea, ese rechazo yo también lo tenía. Y lo tenía a pesar de que yo tengo un hermano diagnosticado con esquizofrenia, que lleva 30 años con el diagnóstico y él no se ha podido recuperar. Entonces, para mí también es importante como que aprendamos a ser compasivos con la gente que rechaza, porque de un cierto punto es normal que rechacemos porque no lo conocemos, no sabemos cómo gestionarlo. Y a mí también me pasaba, ¿no? Entonces, mi primer paso fue aprender yo a perder ese miedo que yo tenía a los síntomas. Porque yo en el primer brote psicótico llamé a la policía para que lo vinieran a buscar, porque no, no me asustaba tanto, me asustaba mucho, ¿no? En el segundo ya no, porque yo ya me había formado, ya me había informado, ya me había calmado yo. Y entonces era más capaz de ver, bueno, pues mi hijo tiene miedo de la Tercera Guerra Mundial, está... oye cosas en su cabeza, tal, pero es eso lo que está pasando, no es nada tan grave ni tan peligroso.
Claro, però has de conèixer, aprenderlo. Has de conèixer i entendre el que passa per després tu poder reaccionar. Estic segura que moltes famílies que han pogut llegir el llibre, que han pogut parlar amb tu, han trobat també un consol. Sí. I tal vegada t'han dit el mateix, que se sentien totalment soles, totalment desprotegides, quan això va arribar a les seves vides, ja sigui per una malaltia mental en concret o un brot psicòtic, però no sé si vas rebre aquest recolzament per part d'altres famílies.
Sí, des de luego, o sea, la soledat és algo que es como está muy acompañado, muy cercano a la enfermedad mental, y en parte esa soledad también viene porque los familiares nos callamos. Entonces yo por eso hablo, he escrito un libro. En mi familia, cuando mi hermano se puso enfermo, mis padres nos pidieron que no habláramos de eso. Entonces no hemos hablado nunca de mi hermano, ¿no? Y eso ha sido una carga muy grande. Y eso nos ha llevado a la soledad. Entonces, para romper esa soledad también hay algo que los familiares podemos hacer. Decir, voy a hablar de esto, ¿por qué me tengo que avergonzar? ¿Qué tengo que esconder? Si yo no estoy haciendo nada malo y mi hijo tampoco. Porque a lo que le está pasando es que su cerebro hace ciertas cosas que le llevan a ciertos comportamientos sociales que no están bien vistos. Pero no está haciendo nada malo.
Amb això que dius, no, que a casa teva els teus pares van optar per silenciar, per gestionar-ho d'una altra manera, tu has optat per tot el contrari. No sé si precisament ho has fet perquè veient com havia anat d'una cosa, volies de fugir d'aquella altra, no? Ho volies gestionar d'una altra manera. És una diferència, no dic ni que millor ni que pitjor, perquè evidentment cadascú és lliure o és respectable allò que tria, però clar, que uns pares vulguen silenciar i que una mare en aquest cas ho vulgui explicar per a lo millor ajudar altra gent, és molt, molt diferent, no?
Sí, yo por eso hablé. O sea, mi razón principal por la que escribí el libro, por la que doy charlas y hablo, es por la experiencia que he tenido como hermana. Y que mi gran sufrimiento no ha sido la enfermedad y el diagnóstico de mi hermano, ha sido el no poderlo hablar, el tener eso dentro y no poder sacarlo de ninguna forma y tampoco no saber cómo relacionarme con mi hermano después del diagnóstico, porque claro, como no podíamos hablar de eso que había pasado, ha sido muy, muy difícil. Entonces eso es lo que me llevó a hablar, y yo creo que con los trastornos mentales, yo espero que pase algo similar como con la homosexualidad. Hace 30 años tú tenías un hijo homosexual y era lo peor, no lo cuentes a nadie, que nadie se entere. Hoy, por suerte, ya no. Pues yo espero que en menos de 30 años, que en un par de años solo, sea lo mismo, que nadie se tenga que avergonzar, porque no hay nada de lo que avergonzarse.
No, ahora ya lo contamos, ya no hay problema. Ya anem avançant.
Escolta, és un servei públic també aquest.
Totalment d'acord.
I tant que sí.
És a dir, cada dia s'ha de sortir de l'armari, perquè cada dia te poden
i en moltes qüestions, i tenen que salir los familiares y las primeras personas
también. Sí, sí. I fent un paral·lelisme que, evidentment, no m'agradaria que se fes aquesta associació d'idees d'homosexualitat, problemes de salut mental, només el fil d'allò que dèiem, també en la salut mental s'ha de sortir de l'armari cada dia. És a dir, per trencar un estigma s'ha de conèixer, s'ha de verbalitzar i, sobretot, s'han de donar referents positius, com pot ser el cas d'aquest llibre. M'ha agradat molt com has explicat lo de la malaltia mental del teu fill. El cervell del meu fill funciona d'una altra manera que fa que tingui comportaments socials no acceptats per la resta. Crec que és la millor definició que he vist d'un problema de salut mental en totes les entrevistes que heu fet en molt de temps. Clar, més gent que parli així ajudaria a entendre que... se pot ser esquizofrènic, se pot tenir un problema, però que, evidentment, tractat, medicat i a la llarga, tots poden tornar d'una vida estàndard, com que pot dur qualsevol. Que, clar, sí, el suport passa per aquí, el suport passa també per el coneixement, i te volia demanar, en aquest sentit, si te va costar molt parlar en primera persona. Has dit que volies fer-ho, però, clar, en aquest llibre hi ha molta exposició, hi ha molta cosa a flor de pell, en certa manera t'has despullat una mica davant un munt de desconeguts, però també davant un munt de coneguts, que això jo crec que és allò que més m'acostaria. No sé si vas tenir dubtes, si hi ha passatges del llibre que te'ls vas repensar, com va anar el procés de creació d'aquest llibre?
Claro, yo empecé a hablar antes de escribir el libro, ya cuando todo esto pasó, y la fuerza vino de eso, de decir, yo no quiero vivir lo que he vivido con mi hermano, quiero hablar. y también porque necesitaba mucha ayuda. Entonces, yo eso es algo que digo mucho a los familiares. Claro, si tú, si en tu entorno la gente no sabe cómo tú estás de verdad, si no saben lo que necesitas, si no sabes lo por lo que estás pasando, ¿cómo te van a ayudar? También es como si yo me cierro y luego me quejo de que nadie se acerca, pero claro, pero tú estás muy cerrada, es que te tienes que abrir, tienes que empezar a decir, lo estoy pasando muy mal, esto es muy duro, está pasando esto, necesito ayuda con esto otro. Y yo, mi hijo se ha recuperado en gran parte, sí, o sea, por mucha ayuda que yo he organizado, ¿no? Él me iba diciendo lo que necesitaba y yo organizaba esa ayuda porque él no tenía la capacidad de organizarla. Y la mayor parte de esa ayuda ha venido por gente que me ha propuesto cosas, que me ha dicho, Sonia, conozco tal sitio, en este, ¿has oído hablar de tal? Claro, si yo no hubiera hablado, pero yo hablé en plan de lo puse en mis redes sociales, o sea, hablé a lo grande, ¿no? Y lo que he encontrado, y esto para mí es importante que la gente lo escuche también, ha sido mucha aceptación, mucho amor. Cientos de personas que se acercan todo el tiempo a mí y así un poco en voz baja me dicen, Sonia, yo también tengo a alguien.
¿No? Uf, pensa, gallina, ara mos acabes de posar tots. Clar, més enllà de despullar-te a compte d'en Xisco, de contar, d'explicar, d'obrir-te... A cor obert, en el llibre parles de s'augment, no? De trastorns entre joves, específicament, perquè el teu fill tenia 19 anys. Què creus que està passant? Perquè nosaltres aquí també en aquest programa en parlam molt. Parlam de pantalles, parlam de complexos, de com se comparen amb altres, de com... podríem enumerar moltíssimes coses, però què creus que està passant?
Han augmentat directament les malalties sí. mentals. Les moltíssim. Estadístiques així ho confirmen. Hi ha augmentat els darrers anys moltíssims.
Claro, yo cuando a mi hijo le pasó esto, empecé a reflexionar, a mirar mucho, ¿no? A decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y entonces me di cuenta que realmente el mundo en el que mis hijos han crecido es un mundo que es mucho más peligroso que el que, en el que yo crecí. O sea, no tiene nada que ver. Y yo eso no me había dado cuenta. No es lo mismo ser adolescente y niño hoy que cuando yo era, ¿no? En los 80 o en los 90. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, la sociedad se ha vuelto mucho más peligrosa, realmente. Yo creo que vivimos en una sociedad muy enfermiza. Entonces, lo que pasa es que ciertas personas que son más frágiles, más sensibles... lo están mostrando. O sea, para mí, lo que le pasa a mi hijo es una muestra de que hay algo muy enfermo en nuestra sociedad.
Tal vegada ha existit sempre i simplement ara es verbalitza. O sigui, quan parlem d'augment de malalties mentals, ara tenim professionals que fan els diagnòstics, ara tenim altres eines estadístiques que ajuden a detectar-ho, però tal vegada és el que dius simplement, que ara es verbalitza, ara tenim les xarxes socials per lo bo i per lo dolent, evidentment.
Sí, i jo, al fil d'això, Marta, abans ha dit una cosa en Sònia que no sé si és quid de la qüestió, no? Perquè tu has dit que el teu fill passava pena de la Tercera Guerra Mundial. No sé si precisament ell, que tu dius, segurament és una persona molt sensible, una persona que s'ofreix, que pateix, tenia aquesta por, no? És allò que d'alguna manera li rondava dins el cap, ja sigui perquè ho veia les notícies, ja sigui perquè tenia inputs, li arribaven inputs de diversos tipus, no? Mm-hmm. És un poc allò que tu dius que li va passar, no?
Sí, sí, y yo pasé muchas horas en el hospital psiquiátrico observando a las otras personas y lo que sucede ahí es que sacan un montón de emociones así... sin filtros, emociones que nuestra sociedad estamos suprimiendo todo el rato. Entonces, ahí están todas, ¿no? Y una de ellas es el miedo, que está muy presente en nuestra sociedad, pero que no lo dejamos salir y ahí sí que sale, ¿no?
Has presentat el llibre a Mallorca, faràs una sèrie de xerrades, has trobat molt de recolzament per sí. part de la gent, molt de suport, moltes persones que te deien en veu baixa, espero que després ja no en veu tan baixa, no? Perquè crec que hem de parlar clar i alt sobre les malalties mentals i que te deien, jo també ho he viscut, jo també ho he patit. Algun missatge a aquestes famílies que ens escolten i que tal vegada no s'han posat en mans de professionals o no han demanat ajuda psicològica, hi ha molta gent que ho viu sol i això fa moltíssim de mal. Algun missatge per aquestes famílies que ens escolten i que se poden veure reflectides en aquesta situació?
Sí, mi mensaje principal es que hay mucho que sí que se puede hacer, porque muchas veces los propios psiquiatras, los psicólogos te dicen no puedes hacer nada, ¿no? Te quitan esa esperanza y lo primero que hay que hacer es recuperar la esperanza y hay mucho que está en nuestras manos, tanto para estar nosotros mejor, porque por mucho que tu hijo, tu hija o tu ser querido esté mal, tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué hundirte completamente en la vida. Entonces, hay mucho que puedes hacer para tú estar mejor y para que otras, para que tu ser querido también se recupere, ¿no? Y aquí en Mallorca tenéis Tres Salud Mental, que está haciendo un trabajo fantástico. Nosotros desde Humanamente, que es la asociación que he creado, trabajamos online, ofrecemos muchos servicios que a mí me ayudaron y que ahora la intención es que estamos ayudando a otras familias a que no sea tan duro como fue para mí.
Cuando nos volvimos locos. Chisco Nadal lo está mostrando a pantalla.
Y tenemos una charla más en Mallorca.
¿Prendemos
en Palma? Sí. En Palma es mañana sábado, el 28 a las 7 de la tarde. Y ahora mismo la dirección no la sé, pero si alguien busca a Sonia Herrero y saldrá Cuando nos volvimos locos y ahí sale la gira, que estoy de gira, voy luego a Madrid. Pero mañana es en Palma a las 7 de la tarde.
Sonia, ha estat un gust conversar amb tu, igual que els meus companys també s'han posat la pell de gallina quan parlaves de forma tan oberta sobre les malalties mentals sense tabú, sobre aquesta realitat que tenim a la nostra societat i que cal fer-hi front, però amb tota la humanitat amb la que tu ho has mostrat avui aquí. Moltíssimes gràcies, Sonia.
Vale, gràcies a vosaltres.
Ens apropem ja a les 11:30, 11:29, uns consells i parlam de salut tot d'una amb la nostra comare de capçalera, Isabel García.
Al día, IB3 Radio. IB3 Radio es cultura. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la banana granela 1,39 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte 5,25 euros kilo, el bacalao Screy Eroski Natur de 2 a 4 kilos a 15,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:32. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, recuperant les notícies amb les quals iniciàvem aquest programa. Parlàvem de la recerca d'embarcacions davant aquesta crisi migratòria, de la desaparició d'algunes persones. Recordeu que ha estat un dels punts que hem anat seguint pràcticament durant tot el matí. Tenim ja més informació, de fet tenim una nota de premsa d'aquest operatiu de recerca, d'una actuació conjunta de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Balears. En aquest cas, han detingut a tres patrons d'embarcacions dedicades al transport il·legal de persones. Una de les embarcacions volia deixar els migrants i tornar a les costes d'Argèlia. Agents de la Policia Nacional a Eivissa, també de la Guàrdia Civil, com explicàvem, han detingut en aquestes tres persones d'origen argelí. com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i afavoriment de la immigració il·legal, Joana.
Sí, la primera de les embarcacions era una pastera o una embarcació de fibra que no pretenia tornar a costes d'Algèria. Al seu punt d'origen, la segona embarcació suposa un impacte més significatiu perquè la xarxa de tràfic de persones humanes, al tractar-se d'aquesta embarcació, se pretenia deixar en els migrants i tornar en el port d'origen, i en aquesta hi viatjaven en concret 14 migrants també de procedència argelina. Podem dir en aquest moment que aquesta actuació que han fet i que mos expliquen des de la Policia Nacional, que han fet aquesta actuació de manera conjunta amb la Guàrdia Civil, i recordem, s'han trobat dues d'aquestes embarcacions, una d'elles encara estan intentant localitzar-la al sud de Cabrera.
Pendents, idò, de la recerca d'aquesta tercera embarcació, de la qual no tenim més informació. Són les 11:34, seguim avançant, seguim amb altres tipus de notícies que en aquest cas tenen a veure amb la salut. Avui volíem abordar un tema de salut pública, perquè se pot qualificar d'aquesta manera, és una qüestió que afecta gent de totes les edats, ens referim a les malalties de transmissió sexual conegudes com a ITS. A Espanya, la incidència d'aquestes malalties, com per exemple gonorrea, sífilis, clamídia, ha anat augmentant de manera continuada en els darrers anys i es troba, atenció, entre les taxes més altes de tota la Unió Europea, amb especial afectació sobretot entre els joves adults. Xisco.
Així és, Marta, també les illes, aquesta tendència es fa notar. Sífilis, gonorrea i altres infeccions de transmissió sexual s'han disparat especialment entre menors de 35 anys. Ha situat la comunitat com una de les que enregistra més casos per nombre d'habitants.
I tot plegat planteja preguntes clares sobre educació sexual, sobre prevenció, diagnòstic precoç i també sobre l'ús de proteccions, com sigui, per exemple, el preservatiu com a eina bàsica en aquesta prevenció. Per entendre millor, com sempre fem, tot això que està passant, avui hem convidat, com ara, Ana Isabel García, que segurament ens podrà donar més eines i més consells, no?, per evitar aquestes infeccions de transmissió sexual. Ana, bon dia, com estàs?
Bon dia, bé. Aquí d'un divendres un poc raro, però bé.
De pont,
dins, no? Dins fora escola, gràcies mamà per cuidar-los avui, perquè si no, no podia estar avui amb altres.
Complicada, no?, la conciliació, sí. Quan hi ha ponts. Això també està claríssim. Però bé, des de la teva experiència, Anna, com interpretes aquest augment de malalties de transmissió sexual a Espanya, a Balears en concret, perquè ho d'en Xisco aquí també s'està notant moltíssim, i quin és el perfil de persones que es troben més afectades? Perquè en general afecta a totes les edats, però especialment a menors de 35.
Sí, s'augmenta bastant cridaner, les estadístiques mos ho mostren, no? Tenim, just abans que xerrava amb el meu comare de confiança, el meu company de promoció, que està a atenció primària, i me conta un poc la seva visió, perquè clar, com sabeu, jo estic en el peritori, per tant, no tinc per un dur tant de casos com les meves companyes d'atenció primària, i me conta que el perfil, sobretot, que tenen d'aquest tipus de problemes és dones de menys de 25 anys i també dones de més de 35, perquè arriba un moment que, per aventura, deixes una relació estable després de molts d'anys i el tema de fer s'ús del preservatiu com a que li dona menys importància, no? Llavors tenim un poc aquests dos perfils, no? I una vegada més, tornem a fer pedagogia, crec que sempre xerrant de lo mateix, s'ús del preservatiu al final és clau fonamental per prevenir-les, no? Per tant, el fet de que estigui estigmatitzat, estigui encara aquest rodejat de mites i de com a de penalització, no? Influeix molt, clar, en la transmissió.
Clar, però tu entens quines són les causes que expliquen aquest creixement, com tu deies, tan curiós de casos de gonorrea, sífilis i clamídia en els darrers anys aquí al nostre arxipèlag?
Clar, és que al final la manera de relacionar-nos sexualment ha canviat molt, no? El fet de les aplicacions de cites, el nombre de parelles sexuals, no? Ja no és només un fet de promiscuïtat sexual, és el tema de com ens relacionem. Al final, pots tenir una relació estable i que si la teva parella t'és infel, al final pots tenir una infecció tu, sé tu, diguéssim, sé que sofreixes conseqüències, sé que pateixes conseqüències d'una infidelitat que tu no has comès, no? Llavors, com la nostra manera de relacionar-nos a nivell sexual ha canviat tant, el tema de les infeccions està a l'ordre del dia, no?
I que això supos que deu ser una de les maneres de saber, no?
Clar, tant, quantes dones mos ha passat això? Te fas una citologia, hi ha qualcunes, no totes, ojo, la citologia no mos mostra totes les infeccions de transmissió sexual, n'hi ha qualcunes que se veuen en la citologia. I clar, tu com ara aixeques el telèfon perquè ara aquella dona donant-li el resultat, escolta, t'ha sortit això, i ella te diu, pues no sé d'on ha salido, i tu, mem. Yeah. En aquell moment aquella dona se'n dona compte, comença a sumar 2 més 2, i clar, això també mos passa, no?
Deies que no totes les malalties poden conèixer i saber amb una citologia, però és que a més hi ha moltes infeccions que són asimptomàtiques, no? Com ha fet això a la detecció i a la prevenció?
Clar, això és clau, no? És a dir, com hi ha moltes infeccions, sobretot la gonorrea i la clamídia, que no donen símptomes en el principi, això és molt clau en el retras del diagnòstic, no? Perquè, clar, si tu no tens cap símptoma, no te trobes malament, no tens cap dolor ni cap molèstia, no consultes, no? I, clar, això mos complica un poc el tema del tractament i el diagnòstic, perquè sabem que, per exemple, la clamídia pot tenir una conseqüència molt greu, que és la infertilitat en les dones. Hi ha dones que no se n'han donat compte que han tingut una clamídia fins que no donen una complicació greu, tipus una malaltia pèlvica inflamatòria o algo més greu, no? Per tant, és un problema el fet que no siguin sintomàtiques, perquè molta gent no consulta. Però sí que és vera que ses comares cada vegada estiguin com a més a la white, no? I quan una dona jove mos ve a consultar, a vegades aprofitam. I demanam un poc sobre els seus hàbits sexuals i quin tipus de relacions tens, tens parell estable, no, fas servir preservatiu, no, i si les respostes mos orienten a una possible pràctica de risc, li oferim un cribat. I a vegades, pues, mos donen sorpreses, perquè, com vos dic, no són a vegades, no, moltes vegades són asimptomàtiques, per tant, és un cribat oportunista, a vegades, per la nostra part.
Clar, haurien d'entrar dins la rutina de, no sé si cada mig any, però sí cada any al manco, fer-se unes proves de serologia per estar tranquil de que no han tingut res durant aquell darrer any.
Serologies i cultius, ojo, a vegades, hi ha coses que se veuen en proves de sang i hi ha coses que se veuen en proves de cultius vaginals, vale? No totes les malalties se poden cribar de la mateixa manera. Sobretot, més que revisió periòdica, que per suposat, si tens relacions de risc, les hauries de tenir. Si en qualque moment tens qualque sospita, que a vegades mos passa, no? Pues, tal vegada vaig sortir de nit, vaig tenir relacions esporàdiques amb una persona, no estic segura de si van fer servir el preservatiu bé, crec que el que sigui, si tens qualque dubte de qualque pràctica de risc que hagis tingut, vés a consultar la teva comare sense por, sense vergonya, perquè estem més que basades a parlar d'aquests temes, te podrem assessorar i lo important és agafar-la a temps, no?
I també aquestes primeres hores són bàsiques, ho dic perquè si, per exemple, has tingut un de nou amb una parella ocasional, convé anar a urgències per saber si t'han de donar la PEP, perquè hi pot haver risc parlant de malalties de transmissió sexual, sí. Parlant de clamídia, parlant de gonorrea, però també no hem d'oblidar que és VIH, que hi ha coses que són més permanents. Per sí. Tant, si penses que has pogut estar en risc, les primeres hores són les que compten.
Sí, això és clau. I sobretot una puntualització que a vegades fem servir els dos termes com si fossin sinònims i a vegades l'Organització Mundial de la Salut mos puntualitza això. S'estima més fer servir el terme infecció de transmissió sexual abans que malaltia de transmissió sexual, perquè la paraula malaltia els hi dona com una espècie d'estigma, com si fos algo crònic, com si fos una cosa, una etiqueta, no? Per tant, infecció és una cosa que se pot tractar, que se pot, diguéssim, solucionar, en principi. O, per exemple, si pensem en l'exemple que posaves del VIH, val? El VIH pot ser una infecció, però no té perquè és una malaltia. La malaltia és el SIDA, que és el síndrome d'immunodeficiència adquirida, no? Per tant, darrerament s'estima més fer servir el terme infecció de transmissió sexual abans que malaltia de transmissió sexual, no? Però sí, com bé comentaves, no sempre hem de pensar en la clamídia, la gonorrea i companyia, sinó que també poden tenir coses que ens poden donar conseqüències a molt més llarg plaç, com un VIH, una hepatitis, vale? Una sífilis.
Són un embaràs no desitjat.
Un embaràs no desitjat, clar, però aquesta, diguéssim, clar, amb 15 anys és dramàtic, no? Però, vull dir, no és una cosa que... Sí, clar que té conseqüències pel teu futur, no sé com t'explica. No és una...
Sí, no.
M'enteneu, no?
T'ho entès.
Que l'embaràs seria una condició, no seria, una, no seria una infecció ni una malaltia.
Exacte, això mateix, no? Sí, té conseqüències per tot de la teva vida, això està clar, però no és una malaltia.
No de la mateixa manera. Sí, com sigui, en tot sempre hi ha mites, mals entesos, falses creences, i te'n vull demanar una, no? Perquè parles molt de surts de preservatiu, però per ventura han de començar per aclarir si, per exemple, mos poden contagiar emprant preservatiu a l'hora de tenir sexe en penetració, però, per exemple, no usar-lo per tenir sexe oral. Hi pot haver una infecció en aquest cas?
Clar. Clar, sí, això està molt clar, és un altre dels mites, no? Per sort, cada vegada hi ha més gadgets, més solucions per a fer servir barreres, inclús en sexe oral. Hi ha les barreres aquestes dels films de làtex que se poden fer servir per fer sexe oral a una dona. El preservatiu femení, per si de cas som o no en dubtes, tu dues teu preservatiu femení. És a dir, hi ha solucions, no?, per posar barreres, però també hi ha infeccions que no se poden prevenir del tot, ni tan se vols amb el preservatiu. Ja n'hem parlat aquí del papiloma humà, que si hi ha una lesió fora dels genitals interns, tenen la vulva, el periné, o una cosa que no estigui protegida per preservatiu, mos podrien contagiar igual. Per tant, mos protegeix de moltes infeccions, però no de totes. Llavors, això ho hem de tenir en compte, també.
Que també parlar dels perfils, que fins ara la comunitat LGTB era com a perfil de risc, i ara ja tothom és perfil de risc. No parlar de perfils, abans que parlaves de no estigmatitzants o tema sí. de malaltia i infecció, no parlar de col·lectius de risc, sinó de perfils o de pràctiques de risc.
Sí, d'això el Ministeri, en la seva darrera guia sobre les chemsex, per exemple, que això és un altre tema, parla
no,
de
no
que...
No sé si tenim minuts per encetar aquest malalt.
Se podria dedicar tot un espai. Sí,
només puntualitzar sí. que aquesta guia, en lloc de parlar de relacions homosexuals, que ja està això com a molt... aquest terme ja està molt en desús, s'utilitza el terme de relacions d'homes amb homes o de relacions en sexe anal. Ja està, fin, que pot ser... en fi, totes les combinacions que vos imagineu. Un dia, si voleu, per la Setmana de l'Orgull, podem xerrar d'identitat sexual, d'orientació sexual, que això és un tema, un altre...
Jo vull demanar-te què falla, perquè està clar que si tenim aquestes xifres, aquestes estadístiques tan altes a Espanya, al capdavant de la comunitat europea en matèria d'infeccions de transmissió sexual, és que alguna cosa no feim bé. Per on passa?
Bé, jo tinc confiança que amb aquesta nova llei que ha d'entrar en vigor de la prohibició de les xarxes socials a menors de 16 anys, ve amb un pla molt ambiciós d'educació i digitalització, no?, de ses persones joves, i pens que dins d'aquest pla de digitalització i educació també ha de venir de la mà d'educació sexual, perquè un dels temes que tenim, ja ho vam parlar, és el tema de la pornografia, no? Per tant, jo crec que augmentar els tallers d'educació sexual en joves és clau, que me repeteixo molt, crec, cada vegada que vinc dic el mateix, però que crec que és molt important que les persones joves estiguin informades, estiguin conscienciades, i que els tallers, una vegada més, no vagin per la por, sinó per la conscienciació real, no?, de les persones joves, i no només els joves, no mos hem d'oblidar, hem parlat de que les persones de més de 35 a vegades deixen una relació llarga i de cop troben una vida nova,
com una segona joventut,
una segona adolescència, i per tant haurien de dirigir-nos també en aquesta població, no? O sigui, és un poc global, l'estratègia.
Parlam de tot tipus de públics, parlam d'unes xifres molt altes, les de les malalties de transmissions sexuals, i una conclusió, la que mos explicava la nostra comare de Capçalera, Ana Isabel García, respecte a la importància de fer una tasca didàctica entre els joves, sense por, i sí, fent èmfasi en aquesta pedagogia. Ana Isabel, moltíssimes gràcies per aquests consells, com sempre.
Gràcies a vosaltres i bon pont.
Igualment per tu. És divendres i encara no hem parlat de cinema, així que uns consells i tot d'una repassam la cartellera d'aquesta setmana.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tental t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Al dia, amb Marta Grau.
Un divendres no és un divendres si nosaltres no partim al cinema.
Que és I'll Never Be Hungry Again, no, de Scarlett O'Hara, vol dir que toca parlar de cinema. I avui volem parlar d'una nissaga de terror que hem de dir molt prolífica, perquè arriba a la 7a entrega, Scream. I vos de l'Slasher, aquest cap de setmana estàu d'enhorabona perquè arriba Scream 7, la 7a entrega d'aquesta saga, la més icònica del terror modern, diuen que és la que va reinventar el gènere als anys 90, dirigida per Kevin Williamson, que això és una curiositat perquè les pel·lícules, les primeres van ser de Wes Craven, i ara Kevin Williamson, que feia de guionista i també de productor, és qui s'ha posat darrere la càmera per primera vegada en la història de la franquícia. El film està escrit amb en Guy Basic i es presenta com una nova aposta per tornar a les arrels de la sèrie i també, de passada, donar-li continuïtat, que uns dòlars mai venen malament. La història se situa novament en la Sidney Prescott, recordem, interpretada per na Neve Campbell, ara amb una nova vida i una nova família lluny de Woodsboro, que és el poble on va passar tot plegat, quan un nou Ghostface torna en el poble on ella se n'ha anat a viure, que dius, ja és mala pata, que t'encalci per tot allà on circules, un poble fins ara tranquil i que posa en perill a la seva filla Tatum. I clar, ella haurà de tornar a enfrontar-se no només a les seves pors més pregones, sinó també a reprendre aquesta lluita per sobreviure. També tornen cares conegudes, com per exemple na Courtney Cox, na Mònica de Friends, i aquí fa de Gail Weathers, en Mason Gooding, que és un d'aquests fots encesos que no li posa un nom, però sí que li posareu cara, Jasmine Savoy i també en Joel, Joel Matt Hale. Diuen que és especialment curiosa aquesta tornada de Williamson com a director. Ell va escriure els primers guions de Scream, com vos comentava, va reinventar aquest gènere i fins ara no havia tingut coratge o ses ganes. Recordem que ell va fer aquella pel·lícula de la senyora Tingle, bon recordau, en els anys 90, que sortia sa de Dawson Creek, sa dona d'Anton Cruz, que segrestava una professora i l'intentaven matar. Ves igual, recuperau-ho. Que
sí, ara
que
cinema, no
veia. M'enfoques
jo amb aquesta cara de no saber de qui me parles, però saps que m'ha parescut més curiós de tot?
De Katie Holmes.
De Katie Holmes, exacte.
Exacte.
Saps que m'ha aparegut més?
La mare de Nassuri.
Una cosa, no vos passa que en directe et cervell com a que desconnecta? I que, tens,
igual...
i que tens aquí la teva enciclopèdia, però que no relaciona. No,
això passa quan vas a un concurs.
Sí, jo per això mai vaig a res.
T'anava a dir, m'ha aparegut curiosíssim que per tot diuen que serà o que aconseguirà rècord de taquilla de sa saga. Vull dir que de totes diuen que perquè és esperadíssima.
Potser Joana Maroto aconseguirà rècord de taquilla, però no rècord de crítiques positives, perquè malgrat les expectatives nostàlgiques, Scream 7 ha rebut una acollida, hem de dir, bastant freda entre els especialistes en puntuacions baixes en aquestes planes web com Rotten Tomatoes, que posen com a nota per saber com anirà la cosa, i els comentaris apunten que no aconsegueix recuperar el frescor de les primeres entregues. Per tant, volem veure què passa. Na Marta, la vora?
Jo sí, a mi m'entretenen moltíssim.
Tu ja has vist Scream 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Sí, i jo sé que... A veure, jo crec que sí que és vera que va marcar un punt d'inflexió en el cinema de terror dels anys 90. I tots recordava que hi havia Barrymore quan li sonava el telèfon.
Per cert, que mai he pogut trobar el lloc crispetes com les que fa ella, que són com una olleta, que s'infla. A mi la pel·lícula m'és un poc igual. Jo sempre vaig a ser
menjua. Tu volies les crispetes de Drew Barrymore.
M'haguessin fet il·lusió.
Home, serà més del mateix, però no deixen de ser pel·lícules entretingudes. Aquesta és una aposta, sí. Hem de confessar que la veurem, però jo estic segura que la que sí que veurà és aquesta segona proposta.
Ja que ets, encara que la línia de guió era meva, jo te la cedesc. No passis.
I ara, pena. La preqüela d'un clàssic, Los Miserables, El Origen.
¡No te queremos aquí! ¡Asesino!
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Señora Magloire, ponga un cubierto más.
¿No me ha oído? Soy un condenado. 5 años por allanamiento.
¡Venga!
Los Miserables el origen és una adaptació cinematogràfica que revisita les arrels del clàssic de Victor Hugo des d'un punt de vista diferent. Dirigida per el francès Éric Besnard, la pel·lícula explora les primeres passes de Jean Valjean, que per cert, la pel·lícula original francesa té aquest títol, només Jean Valjean, just després d'abandonar la presó a la França de 1815, una França marcada per la injustícia social i l'exclusió. Interpretat per en Grégory Gadebois, en Valjean és rebutjat per la societat després de 9 anys de condemna i només la bondat desinteressada del bisbe Myriel i la seva família li obrirà la porta cap a la redempció i la transformació interior que defineix la seva trajectòria com a personatge. Aquest enfocament íntim i moralista, centrat en com un gest humà pot canviar una vida, és la gran diferència en les versions més espectaculars o musicals de Les Misérables, que tots recordam, i posa l'accent en la introspecció i l'evolució del personatge. Clar, és que parlant dels Miserables i tothom pensa en Nafantin, amb I Dream a Dream, amb aquella Anne Hathaway meravellosa, no, Marta?
És que és una cançó que és, tan preciosa. Quantes vegades me l'he posada en el cotxe per cantar-les totes en els semàfors.
És que The Tigers Come at Night. Va així. Què ha dit la crítica? L'ha valorat positivament en general, aquest to, sobretot ha valorat bé aquest to contingut i humà que té la pel·lícula, destacant la interpretació d'en Gadebois i la capacitat que té el director per traduir el text original de Victor Hugo en termes cinematogràfics més senzills però també potents, encara que no hi hagi música. Té temps per una altra proposició indecent.
Si és indecent,
com si això fot la pel·lícula...
sens dubte, endavant.
Tu què series més, Drew Barrymore o Robert Redford?
Jo Drew Barrymore, sempre.
I dona Maroto et faria de Robert Redford. No hi ha problema.
Sí, exacte, totalment.
Robert Maroto.
T'estàs despistant.
Ho dic per rossa. I la tercera proposta d'avui és Sorry Baby, perquè en Robert Redford també era ros.
Sí, ros tenyit, creus?
Home, amb els anys sí. El cel sí. Continua, Xisco Nadal. Però...
És que jo... És que jo ara... De vera, jo me sento incapaç.
Segur que podràs fer un esforç.
Vinga,
titulars, tercera proposta cinematogràfica del dia.
Sorry Baby, el debut de la directora Eva Víctor.
Oh my God! I made it!
Do you miss me, even though you're married?
So grown up.
It's so grown up.
Sorry Babies és debut sorprenent com a directora d'Eva Víctor, a qui molts vots sonarà per la sèrie Billions. També firma el guió i protagonitza aquesta pel·lícula. Aquesta comèdia dramàtica independent està coproduïda per noms com, per exemple, en Barry Jenkins, i segueix a la protagonista, Agnes, que és una professora de literatura que intenta reconstruir la seva vida després d'un episodi traumàtic. Si vos agrada el cinema intimista, aquesta cosa com a més alternativa, i Carn de Sundance, el festival que per cert va posar en marxa Robert Redford, doncs aquesta seria la vostra opció.
Ros no tenyit?
Això és una Maroto, que ho sap. Jo no en tenia idea.
No sé.
Un gran dilema i un gran debat hem encetat per
exactament,
aquest divendres,
sí, sí,
amb aquestes tres propostes cinematogràfiques que podeu aprofitar, perquè ja que ens trobem davant un cap de setmana llarg, per què no anar al cinema?
Un cap de setmana jo tenc una cita, em sóc prou bé convidat, perquè Robert Redford i Betra Ràdio, que és en Juan Ganostro, ell i jo demà cantam.
Mira, que soni sí la seva sintonia i que mos ho expliqui tot d'una. Bueno, jo pensava que la notícia era el nou entrenador del Mallorca.
No, també.
Was, però la gran notícia per damunt del nou entrenador del Real Mallorca és que demà, des de l'embalat amb Divetres, al Passeig Sagrera, farem el programa en directe, els postres en joc, a partir de les 4 fins a les 10 del vespre, i en aquell moment, de 4 a 5, en Xisco Nadal i jo estem preparant un tema musical, estem entre els Miserables...
Exactament,
i,
I Dream a Dream.
Efectivament, i Serrat.
No sé. Voren que guanya.
Dues bones propostes, eh?
Però, Juanga, ja tenim entrenador, a la fi.
Sí.
No serà Quique Sánchez Flores, que m'hagués fet il·lusió perquè vengués Ana Blanca Romero i tenia sí una mica de safreig també de cap de setmana, però déu-n'hi-do, quin fitxatge.
De Michelis t'agrada, no?, com a bon entrenador i un...
I com a gran futbolista.
I com a gran futbolista. Jo crec que és un perfil d'entrenador que aixecarà moltes passions, no?, de Michelis, que no començarà a entrenar... No serà l'entrenador demà del Real Mallorca en el partit contra la Real Societat, ho serà de manera interina, per dir-ho d'alguna manera, a Gustavo Siviero, no? Que li donarà després l'alternativa a De Michelis i que serà fins a final de temporada entrenador del Real Mallorca, l'objectiu de salvar l'equip, de que no caigui en descens i continuï un any més a la primera divisió. Veurem com reacciona aquesta Real Mallorca a l'era post-Jagoba Arrasate. Com dic, ho viurem amb els postres en joc des de l'embalat amb Divetres Ràdio al Passeig Sagrera i també molt pendents del voleibol, un altre gran esport, el cas aficionat en Xisco Nadal, no només el bou, sinó que també el practica a la platja, sobretot a l'estiu, i molt pendents del Connecta Balear Manacor, que jugarà demà aquesta semifinal de la Copa del Rei després d'imposar-se amb autoritat al Leganés per 3-7.
Vos escoltam d'aquí no res, una horeta. Moltíssimes gràcies, companys. Bon cap de setmana. Repassa l'actualitat del programa al dia. A Menorca, Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, avui al Dia Menorca. Parlarem amb Eduardo Mainau, delegat de Red Elèctrica a les Illes Balears, perquè just d'aquí uns minuts es presenta a la seu del Consell Insular de Menorca el projecte de la nova interconnexió de Red Elèctrica entre Menorca i Mallorca, el segon cable submarí. Conversarem després amb l'exministre de l'Interior, ex-eurodiputat del Partit Popular i actual president de la Fundació Neos, Jaime Mayor Oreja, que serà avui que vespre fent una conferència i reflexionant sobre el futur d'Europa. És divendres, per tant, acabarem setmana amb la crònica social menorquina del nostre company en Silvia Pons.
I Laura Tur, el dia Pitius, és bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui parlarem de l'agenda del cap de setmana, un cap de setmana evidentment marcat per aquesta diada de les Illes Balears. Repassarem l'agenda esportiva amb el nostre company d'esports, en Raül Medrano, i la més cultural ens l'explicarà en Ivonne Aranyo. Celebrarem també la música i l'amistat amb el músic eivissenc Pere Navarro i també farem, atenció, una xerradeta amb els companys de l'Aviador, amb en Rafael Gallego i na Mònica Borràs, que avui faran el programa en directe des d'Eivissa, en el marc de l'Eivissa Cinefest.
Ben entretinguda, perdoneu, sí, aquesta proposta. I bon cap de setmana per Jaume Noguera, amb el Dia Mallorca a punt de començar.
Mira, avui parlarem amb els guies de muntanya, parlarem de la targeta única de transport, parlarem del preu de la garrova, que torna de rota batuda, i en Xavi Oliver ens parlarà de l'idioma coreà.
Un programa ben complet. Bon cap de setmana. Igual. Llarg, perquè sí, ja sabeu, dilluns, festa. Tornem a partir de la setmana que ve.